En el próximo viernes, 15 de julio, ya en este clima de diálogo y de estabilidad que hoy volvemos a impulsar.
És el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, anunciant l'acord principal de la reunió que han mantingut avui l'Estat i la Generalitat. Els presidents del govern i del govern central es reuniran divendres que ve, després de setmanes de silenci administratiu. Aquesta trobada forma part d'un acord polític més ampli per destensar les relacions entre tots dos executius molt tocades per l'escàndol d'espionatge del Catalangate i per la manca d'inversions estatals a Catalunya. Unes relacions que ara es volen recompondre a través del que han anomenat agenda del retrobament i que, segons Bolaños, certifica la solidesa de les relacions polítiques i institucionals de tots dos executius. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest divendres 8 de juliol de 2022. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no aclareix si aspira a ser alcaldable per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Anna Ruiz.
Assegura que ningú de Junts li ha parlat d'aquesta possibilitat i que consultarà l'exalcalde i exconseller de Salut, Xavier Trias, abans de prendre una decisió. També preveu un estiu intens. Els centres sanitaris a causa de la Covid-19.
En surt a Bescanó, el gironès. Una barreja errònia de productes a Aigües de Girona obliga a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa.
Protecció Civil també ha recomanat el confinament de la població en un radi de 1.000 metres. L'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Exterior del sector químic.
Un estudi mostra que afegir un anticòs al tractament de la Covid-19 pot reduir la mortalitat fins a un 30%.
Es tracta d'un estudi mundial fet amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol. S'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus.
En cultura, arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat i amb una programació de primer nivell.
L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Múnich i durant un mes oferirà espectacles que van del teatre a l'òpera passant per dos homenatges. Al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas.
Pel que fa als esports, en hoquei herba, Espanya buscarà els quarts de final contra l'Índia.
El combinat estatal va guanyar l'últim partit de la fase de grups contra Corea per un gol a 4. Les Red Sticks van passar com a segones del seu grup i jugaran els vuitens de final contra les Indies, diumenge a l'Olímpic de Terrassa.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores i també al cap de setmana sembla que ve calor i forta. Ens ho detalla des del Servei Meteorològic de Catalunya l'Estel Figueres. Bon dia, Estel.
Hola, bon dia. Aquesta tarda de divendres ve marcada per l'estabilitat, el cel sense núvols i una temperatura que no presenta masses canvis respecte a la de dijous. Sí que es van formar alguns intervals de núvols a punts del Pirineu, aquests núvols de bon temps que no deixaran precipitació. I sí que al final del dia tornarem a tenir intervals de núvols baixos a la Vall d'Aran i també a la façana litoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. El cap de setmana es mantindrà l'estabilitat i la temperatura mantindrà aquesta tendència a l'alça, que ja podran arribar a superar els 35 graus a punts de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja ho veieu, arriben calorades i fortes, per tant, molta precaució davant d'aquest augment de temperatures que pot ser molt extrem en alguns punts de Catalunya. Gràcies, Estel Figueres, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant el José Gallardo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran divendres que ve, 15 de juliol, a la Moncloa. És un dels acords, el principal, de fet, als quals han arribat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre del mateix RAM, Félix Bolaños, que s'han trobat aquest matí al Palau de la Generalitat. De la trobada també n'ha sortit un acord ampli, que vol ser transversal i de retrobament entre totes dues administracions, després de la crisi generada pel Catalangate i per la manca d'inversions a Catalunya. L'objectiu és reprendre el diàleg i la confiança institucional. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs així és, ha costat molt, però finalment la taula de diàleg ja té nova data. Com deia, Aragonès i Sánchez es tornaran a reunir el dia 15 d'aquest mateix mes, divendres vinent, i serà al Palau de la Moncloa, a Madrid. Serà 10 mesos després de la primera trobada celebrada al setembre de l'any passat i quan es compleixen 3 mesos de l'esclat de l'anomenat Catalangate d'espionatge a polítics independentistes i que ha tensat i molt les relacions entre els dos governs. Sembla, doncs, que de mica en mica els ponts entre els dos executius es van restablint, perquè a més de la nova trobada del dia 15, els dos governs han signat aquest acord que vol ser ampli i que reculli, diuen, les idees no només dels governs, sinó de tota la societat catalana per restablir una confiança absoluta. Escolteu el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Este acuerdo para nosotros tiene gran valor político. En primer lugar, porque certifica la estabilidad y la solidez de las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos. Y en segundo lugar, porque formaliza y da un impulso definitivo al proceso de diálogo, un diálogo que debe avanzar de manera importante en los próximos meses.
En la mateixa línia que Bolaños, s'acaba d'expressar la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, que encara parla en aquests moments.
El document defensa que s'ha d'acabar la judicialització del conflicte i, per tant, una aposta per la via política per resoldre el conflicte de forma democràtica. I, per tant, d'aquest document se'n desprèn que cal seguir avançant amb passos ferms. I, per tant, el que passi aquest juliol i els propers mesos serà molt rellevant.
Félix Bolaños, per cert, que a diferència que el ministre Miquel Iceta ha assegurat en la seva roda de premsa que a la taula de diàleg només hi han d'anar membres dels dos governs. Iceta havia plantejat avui mateix la possibilitat que hi anés Jordi Turull, que no és conseller.
Gràcies, Jordi. Seguim en clau política, ja que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, llança pilotes fora i no aclareix si aspira a ser alcaldable per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Assegura que ningú de Junts li ha parlat d'aquesta opció i que consultaria l'exalcalde i exconseller de Salut, Xavier Trias, abans de prendre una decisió en aquest sentit. Avui Argimon ha estat al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, on també s'ha referit a la setena onada de la Covid-19. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El titular de Salut creu que respondre amb un sí o un no alimenta els rumors. El cert és que des de fa 24 hores és una de les preguntes que més se li ha fet. I aquest matí ha fet el mateix no respondre i deixar-ho per més endavant.
A mi ningú m'ha parlat d'això des del punt de vista de Junts. Ningú. Dos, i això ho dic sincerament, dos, escolti, si una cosa ha d'arribar, ja arribarà. Si jo tinc prou amb el que tinc. I quan hagi d'arribar, si és que algun dia arriba algú, el que he dit abans, ho parlaré amb el doctor Trias.
Argimon ha parlat de l'evolució de la Covid i ha dit que l'estiu es preveu, com ha dit ell mateix, apretat davant l'augment de casos en aquesta setena onada. Igualment, ha demanat seguir fent vida normal. Sobre la nova variant del coronavirus, anomenada Centaurus, ha explicat que encara no hi ha casos a Catalunya, mentre que d'altres països europeus sí que se l'ha detectada. Sigui com sigui, és massa d'hora per saber quina serà la seva evolució, ha dit Argimon. El conseller de Salut ha aprofitat l'esmorzar per criticar l'Estat i ha assegurat que Catalunya està infrafinançada i que el sistema de salut se'n ressent.
Continuem parlant de la Covid-19, ja que un estudi mundial amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona mostra que afegir un anticòs concret al tractament actual pot reduir la mortalitat fins a un 30% en pacients ingressats. En un assaig clínic fet a pacients hospitalitzats que no requerien d'UCI, s'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en el cas dels pacients més greus. Ràdio Ciutat de Badalona, Laura Valverde.
L'estudi demostra que aplicar un anticòs monoclonal al tractament estàndard amb remdesivir i dexametasona disminueix la mortalitat en pacients que estan en estadis greus de la malaltia previs a l'ingrés a l'UCI. En concret, es tracta d'una reducció clínicament rellevant d'un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. Roger Paredes, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias, explica que, a diferència d'anteriors estudis amb altres anticòs monoclonals que perdien eficàcia davant Omicron, la nova combinació mantindria la seva capacitat de bloquejar aquesta variant del virus a les dosis administrades i protegiria immunològicament els pacients durant 6 mesos.
Combinació de dos anticossos que es van obtenir de pacients que s'havien curat en el començament de la pandèmia i que té una sèrie de modificacions tant als punts d'unió com també que permeten que es mantingui en sang durant 6 mesos. És un dels anticossos que en aquests moments, en les dosis en què s'estan donant, pot suprimir Omicron.
Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients arreu del món és un dels punts forts de l'assaig, que suggereix que els resultats serien àmpliament generalitzables en no observar-se diferències en la seva eficàcia o seguretat segons la comorbiditat, l'estat immunodeprimit o l'estat de vacunació dels pacients.
I us afegim encara un apunt en clau internacional, ja que ha mort l'exprimer ministre del Japó, Shinzo Abe, víctima d'un atemptat en un míting electoral. Un aturat de 41 anys que havia treballat per a l'exèrcit del Japó li ha disparat 2 trets al pit i al coll. Ha mort hores després en no poder superar les ferides.
L'exprimer ministre feia un míting al carrer a la ciutat de Nara, a l'oest del Japó, quan va ser tirotejat. L'atacant va ser detingut al mateix lloc dels fets, només minuts després. El detingut ha explicat a la policia que no li agradava Abe i que per això li ha disparat. Sembla que no hauria fet, ho hauria fet amb una arma de fabricació casolana. Abe va ser escollit primer ministre del Japó el 2006, però un any després va deixar el càrrec per motius de salut. Va tornar a guanyar les eleccions el 2012 i va continuar el càrrec fins al 2020, quan es va tornar a retirar pels mateixos problemes de salut.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passant 11 minuts de les dues, una barreja errònia de productes a l'empresa Aigües de Girona a Bescanó ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i a recomanar el confinament en un radi de 1.000 metres. L'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del pla d'emergències del sector químic, el Plasecat. Televisió de Girona, Dani Vila.
Protecció Civil manté activat aquesta hora el pla d'emergència exterior del sector químic al nucli de Montfullà, a tocar de Sal i dins del terme municipal de Bescanó, el gironès. El pla s'ha activat quan, per error, els treballadors de l'empresa d'Aigües de Girona han barrejat dos productes que no poden entrar en contacte i s'ha generat un núvol tòxic. Això ha provocat que Protecció Civil hagi posat en marxa el Plasecat i s'hagin confinat els treballadors a l'interior de la mateixa empresa. En un primer moment també s'ha decidit recomanar el confinament a tots els veïns a 30 metres de l'empresa, però posteriorment s'ha ampliat aquesta zona fins als 1.000 metres, un fet que ha afectat a una residència de gent gran que hi ha al sector i a la piscina municipal de Bescanó. Els bombers segueixen treballant per resoldre l'incident que no ha provocat la intoxicació de cap persona. Tot i això, el municipi de Bescanó ha activat el seu pla d'emergència i també l'empresa d'Aigües de Girona ha activat el pla d'autoprotecció.
Seguim amb més qüestions. Els experts critiquen les mesures previstes per Interior per tal de reduir l'accidentalitat aquest estiu. Consideren que es basen en estratègies clàssiques. Des de la consultoria de mobilitat i transport, Sinesi, critiquen que, a més, són massa reactives i que s'hauria de dur a terme un treball més intens per detectar els motius de l'augment d'accidentalitat. Ens ho amplia David Fleta.
El pla de mobilitat per l'estiu 2022 es basa en mesures habituals, increment de controls integrals i d'accés de velocitat en les vies amb més sinistralitat, especialment a l'AP7, major nombre de patrulles i limitacions als vehicles pesants. La directora de la consultoria de mobilitat i transport, Cinesi, Anna Solà, critica que les mesures d'Interior són massa reactives i troba a faltar major planificació.
Des que s'ha esdevingut a l'aixecament dels peatges, tot el que s'està fent és molt reactiu. El que hauria d'haver és més una anàlisi més acurat de tot el perquè del que està passant, i això ens ajudaria a tenir una planificació i a generar estratègies, sobretot anar cap a estratègies, perquè el que està passant ara a l'EP7 no passi tampoc en altres vies.
Durant el primer semestre del 2022 han mort un total de 81 persones a les carreteres catalanes, 17 de les quals a l'EP7. Són més del triple respecte al mateix període del 2019.
Gràcies, David Fleta. Atenció, perquè l'Agència Tributària ha posat avui a disposició dels possibles beneficiaris el formulari en línia per sol·licitar l'ajut de 200 euros per a persones amb ingressos baixos que ha anunciat el govern central.
El decret estableix que els sol·licitants tenen fins al 30 de setembre per demanar-ho i l'agència podrà fer els pagaments en els 3 mesos següents. L'ajut es concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors i aturats que visquin en llars on la suma de les rendes dels convivents hagi estat inferior a 14.000 euros el 2021 i amb un patrimoni, descomptant l'habitatge habitual, que no superi els 43.000.
Atenció a aquest estudi que diu que estudiar un grau universitari de periodisme o comunicació audiovisual suposa tenir una taxa d'ocupabilitat menor que la mitjana del sistema universitari català. Ho apunta l'informe Ocupabilitat i formació universitària en l'àmbit de la comunicació que ha fet l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
La mitjana d'inserció laboral per a un graduat universitari a Catalunya és del 90%, segons aquest informe, però si ets periodista, la possibilitat que trobis feina en una redacció és 6 punts menys que la mitjana. En el cas de comunicació audiovisual, audiovisual, la diferència és de 9 punts. Pel que fa als salaris, 3 anys després d'acabar els estudis, més del 58% dels joves graduats no arriba als 2.000 euros. El salari dels graduats en comunicació audiovisual és més baix encara. El 45% cobra menys de 1.000 euros. El responsable d'aquesta enquesta, Josep Lluís Mateos, analitza un tercer aspecte pel que fa a la inserció laboral de periodistes i comunicadors. Les seves feines tenen relació amb les seves competències?
És una taxa que es pregunta simplement el que mesura és el percentatge de les persones graduades que han començat, que fan una feina on elles pensen que fan funcions específiques de la seva titulació. Aquí veiem que sí que puja el percentatge, comunicació audiovisual està entorn del 66%, però segueix estant un percentatge inferior, aquí a prop del 10, 9 punts percentuals per sota del sistema universitari de Catalunya, i de nou publicitat i relacions públiques va per al damunt, apareix amb un 78,2%.
Precisament els graduats en publicitat i relacions públiques són els que més possibilitats tenen de trobar feina més fàcilment i cobrar millors salaris, fins i tot per sobre de la mitjana del sistema universitari català.
No deixem la comunicació, ja que l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, l'AMIC, celebra avui 25 anys. Ho fa amb una assemblea general a Sant Cugat del Vallès. L'AMIC ja és l'entitat més gran i diversa de mitjans de proximitat als territoris de parla catalana, amb més de 500 capçaleres associades. Cugat Mèdia, Martí González, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, fa pocs minuts que ha acabat aquesta 25a Assemblea General Ordinària de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat, una assemblea especial, com deies, per aquesta xifra rodona del quart de segle, dels 25 anys, del 25è aniversari de l'associació que va néixer el 97. Des de llavors ha anat evolucionant per adaptar-se als nous reptes de futur en el món de la comunicació i els mitjans, i precisament s'ha tractat això en aquesta assemblea, els objectius i reptes que té l'associació en la innovació i els nous formats de comunicació. Ara mateix acaben de fer la fotografia protocolària a l'exterior d'aquest teatre auditori que precedeix el dinar, un dinar on està prevista l'assistència aquí mateix al hall del Teatre Auditori de l'alcaldessa de Sant Cugat, Deia Ingla, i també de la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà. Després del dinar hi haurà el moment de bufar les espelmes amb el pastís per celebrar aquest 25è aniversari i després a les 4 als parlaments.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Barcelona, que ha sumat esforços amb Bolonya i amb el suport dels centres de supercomputació crearà bessons digitals de les ciutats. L'objectiu és provar polítiques públiques abans d'implementar-les. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homònim bolonyès, Matteo Lepore, han signat el conveni que posa en marxa el projecte dels bessons digitals. Tots dos han destacat la importància de dirigir la creació dels duplicats digitals de les ciutats a millorar la vida dels ciutadans, tenint en compte els més vulnerables i millorant la petjada ecològica.
Però sí que és aquesta idea de que la tecnologia i les dades puguin permetre que les ciutats puguem tenir una espècie de bessó digital, literalment, és a dir, que totes les principals operacions, dades d'allò que té a veure amb les nostres ciutats pugui estar operatiu en l'àmbit digital i així puguem fer hipòtesis de polítiques públiques.
El projecte serà una realitat amb la feina dels centres de supercomputació de Barcelona i Bolonya. A més, els signants es marquen com a objectiu crear una xarxa de ciutats europees amb bessones digitals.
Passem ara per Vilafranca del Penedès, ja que després de les eleccions el Consell Regulador del Cava, Viticultors del Cava, n'ha valorat els resultats. Han aconseguit dues de les tres vocalies i ara mostren els seus dubtes sobre què defensarà el representant de Requena i Almendralejo escollit per al Consell. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest divendres al matí, els tres candidats a Viticultors del Cava feien balanç del resultat acompanyants de representants de les tres formacions d'aquesta candidatura conjunta. Antoni Borràs, d'Unió de Pagesos, Jaume Domènech de Jarc, haurien aconseguit la representació, mentre que el tercer candidat, Santi Vallès, de l'Associació de Viticultors, hauria quedat fora. Tots tres han lamentat la baixa participació de la pagesia catalana en aquestes eleccions i han explicat que continuaran lluitant per una valoració justa del raïm i el cava durant els propers 4 anys. Antoni Borràs, cap de llista de la candidatura, expressava però els seus dubtes de què defensarà Fernando Medina, el representant de Requena i Almendralejo per la defensa del cava.
A veure, torno a repetir, al final només diguem el que hem sentit o el que hem dit. Ahir a les declaracions d'aquest senyor a TV3 només va dir que les inquietuds que tenien els cellers petits i els d'aquí i els de València són similars. No vaig sentir en cap moment que parlés dels productors.
Des de Viticultors del Cava han explicat que cal continuar avançant, doncs, en el pla estratègic de la denominació d'origen cava per tal de dotar l'ens de les eines que els permetin arribar a l'objectiu que els viticultors obtinguin un preu just pel seu producte.
No deixem l'economia local, ja que la consellera d'Alimentació, Teresa Jordà, ha inaugurat la nova planta de Neumann Foods a Deltebre, al Baix Ebre. La factoria es dedica a la producció de vasets de vidre i té previsió de fabricar 10 milions d'unitats en una primera fase. D'aquí a 5 esperen arribar fins als 30 milions. Jordà ha destacat la importància d'aquest projecte per al territori. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
La consellera d'Acció Climàtica i Alimentació, Teresa Jordà, ha inaugurat este matí la nova planta de Neumann Foods a Deltebre. La nova instal·lació acull la producció de Qualitat 1 Minut, un producte amb el qual l'empresa, propietat d'arròs aires del Delta de l'Ebre, ha revolucionat el concepte de vasets d'arròs preparats per consumir, després de 4 anys d'investigació i recerca. La consellera Jordà ha destacat que la nova inversió industrial de Neumann Foods és tot un exemple d'economia circular i sostenible, amb productes quilòmetre zero i amb envasos sostenibles.
Aquest exemple de sostenibilitat en tots els aspectes, però a més també una sortida més a un arròs que és de primeríssima qualitat, amanit també amb oli de primeríssima qualitat, tot de quilòmetre zero, tot del territori, un exemple més d'aquesta qualitat del producte que tenim al sud del país, en aquest territori que nosaltres anomenem el rebost del país.
El producte es tracta d'uns vasets d'arròs de màxima qualitat preparats per menjar en un minut. A més, compten amb un envàs 100% de vidre, convertint-se en l'única marca del mercat que ofereix aquest producte.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Avui arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat després de 2 anys, i ho fa amb una programació de primer nivell. L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Munic amb una doble actuació avui i demà, i durant un mes oferirà espectacles que van del teatre a l'òpera, passant per 2 homenatges, al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas. Més detalls, Maite Polo.
Bon dia. La dansa aixeca el taló des de fa anys, el primer dia de Peralada, i avui la companyia bavaresa debutarà així a Catalunya. Ho farà amb espectacles molt diferents entre si. Un d'ells analitza la relació entre la música i la dansa, un altre la pèrdua de la individualitat, i sempre amb universos musicals eclèctics que van del classicisme de Stravinsky a l'electrònica. Les xifres d'ocupació turística a la costa gironina demostren, per al director del festival, Oriol Aguilar, que estan en el camí de recuperar el volum de públic d'abans de la pandèmia. Ho ha dit avui a la xarxa.
Avui arrenquem, per tant, el festival es fa realitat i tota l'ocupació que hi ha a la Costa Brava aquests dies ens fa pensar, doncs, que hi haurà una recuperació de la velocitat de creuer que teníem el 2019 i que progressivament, doncs, anirem recuperant aquestes quotes de normalitat.
La del compositor Rufus Wainwright, un espectacle del coreògraf Carlos Acosta, i serà el punt de sortida de la gira de comiat de Joan Manuel Serrat.
I el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és a les portes de la 19a edició. Tindrà lloc del 19 al 24 de juliol. I enguany el festival comptarà amb la presència d'una de les grans icones del cinema d'arts marcials i de Kung Fu, Casanova Wong. Recollirà el gran premi honorífic d'aquest festival. Ràdio Vic, Montse Manent.
La sessió inaugural del Fest Nits estarà dedicada a Hong Kong, amb la projecció d'Anita, dedicada a l'actriu i artista japonesa Anna Nagasaki, protagonista del film Holy Mother. El festival tindrà 45 projeccions, de les quals 24 seran premiers. Ho explicava així el director del festival, Quim Cruselles.
Tenim 24 premiers, 3 d'elles mundials. Això vol dir que són pel·lícules que encara no s'han vist ni al seu país d'origen. Per tant, el primer pas que es farà en públic serà a Vic. Això, doncs, té un cert risc, perquè alguna d'aquestes pel·lícules, per exemple, encara l'estan acabant de postproduir, encara s'han d'acabar els crèdits. Per tant, arribaran, però ja veieu que ens agrada bastant el risc.
Les nits a la bassa i els tallers infantils d'acció i cinema, a més de les sessions més nits, complementaran les més de 30 activitats al voltant de la cultura asiàtica.
I és moment per als esports. Que avui ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
Bon dia. En hoquei herba, la selecció espanyola femenina s'enfrontarà a l'Índia als 8ens de final de la Copa del Món. Les d'Adrian Locke van superar a Corea per 1-4 amb gols de Begoña García, Chantal Giné, Lucía Jiménez i Sara Barrios. En l'últim partit de la fase de grups ja accedeix com a segones classificades. Índia ha finalitzat tercera del grup B.
Al final, el partit d'Argentina ens ha servit per saber que potser jugant amb un ritme de joc acomodat, no en tens prou amb uns rivals de gran qualitat. Sabem que és un rival molt difícil i que qualsevol error defensiu o no aprofitar jugades de l'àrea a favor ens pot causar quedar-nos fora.
Sobretot és un rival que hem de respectar moltíssim. Són sobretot jugadores habilidoses, tenen un xut que realment és fort, precís i normalment és ras, És així com es fan els, com es fan els passes. Físicament també doncs, molt potents i crec que doncs, haurem de parar aquest, joc més vertical.
Acabem d'escoltar Marta Segú i Georgina Oliva, membres de la selecció espanyola d'hoquei herba. El partit on les espanyoles buscaran el bitllet per als quarts de final serà el proper diumenge 10 de juliol a les 6 de la tarda a l'Estadi Olímpic. En futbol, el Sabadell ha anunciat l'arribada de Gerard Escoda com a nou director esportiu del conjunt arlequinat. Adrià Arroyo, de Ràdio Sabadell.
Un secret a veus des d'ahir a primera hora quan Ràdio Sabadell va avançar el nom de Gerard Escoda com a nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. De fet, ahir mateix el reusenc es desvinculava de la que ha estat la seva última casa al Lleida Esportiu, on feia les funcions no només de director esportiu, sinó també d'operacions. Buscava aquesta figura al conjunt arlequinat des de feia setmanes, després del no de Pepe Delgado, que continua al Prat a segona ref. Finalment serà el Wamba experiència tant de jugador com també als despatxos, com és Escoda, qui liderarà aquesta àrea esportiva del Centre d'Esport Sabadell de cara a la nova temporada 2022-23. I és que no només ha desenvolupat aquestes tasques al Lleida Esportiu, sinó que sobretot ho ha fet durant un bon grapat d'anys a Llagostera, i abans també havia tingut diferents rols tant a l'equip de la seva ciutat, al Reus Deportiu, com al Girona.
I encara en futbol, avui s'estrena la selecció espanyola de futbol femení a l'Eurocopa d'Anglaterra. Les del combinat estatal, amb 6 jugadores catalanes, jugaran la primera jornada de la fase de grups contra Finlàndia a partir de les 6 de la tarda a l'Estadium MK de Milton Keynes. En bàsquet, el Bàsquet Girona ha fet oficial l'arribada a la seva banqueta d'Aito García Reneses per dirigir la seva tornada a la màxima competició estatal. Amb més de 1.000 partits dirigits a l'ACB, la seva última experiència va ser a l'Alba de Berlín, on va disputar l'Eurolliga. I també en bàsquet, l'Espart Girona i el Tordera han arribat a un acord de vinculació dels seus primers equips. L'equip sènior de Copa Catalunya de Tordera jugarà amb llicència Unigirona a la Lliga Femenina Endesa.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes més destacades de la setmana trobem Benediction, un biopic sobre la figura de Siegfried Sassoon, un poeta britànic. Del Japó ens arriba un anime doblat al català, Detectiu Conan, la núvia de Halloween, i Chris Hemsworth torna a interpretar el déu del tro a Thor, Love and Thunder.
Nombre?
Sassoon Siegfried.
Rango?
Alférez.
¿Enfermedad?
Tuve una especie de colapso. Tú con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres.
Su deber es obedecer todas las órdenes.
Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia.
Benediction ens apropa a la vida de Siegfried Sassoon, un poeta britànic que després de combatre amb valor a la Primera Guerra Mundial es va oposar a la continuació de la conflagració. Va inspirar la seva obra en les seves experiències al camp de batalla i es va convertir en un dels principals literats de l'època. Mentrestant, a la seva vida privada es va debatre entre acceptar la seva homosexualitat i buscar la salvació en el matrimoni i la religió.
Me cohibo demasiado.
No estás solo.
Todo mi futuro depende de ti.
Creus que és aquest home el que va matar el teu company?
L'investigador més popular de l'anime torna amb Detectiu Conan, la núvia de Halloween. En aquesta ocasió, el casament de dos policies es veu interromput per un atemptat. Mentrestant, un perillós terrorista escapa de la presó i, en la recerca, un agent acaba amb una bomba penjada del coll. Conan haurà d'intervenir per desactivar l'explosiu i resoldre el trencaclosques que coneix el casament i la fugida del pres.
Avui la festa de Halloween es convertirà en un malson trepidant.
Se puso en forma. Pasó de cuerpo fondón a cuerpo de Dios. Y después de todo eso,
Mjolnir
recuperó su título del único y genuino Thor.
Uy, he hablado antes de tiempo.
¿Jane?
A Thor, Love and Thunder, el déu del tro inicia un viatge a la recerca de la pau interior. Però el seu retir es veu interromput per un assassí conegut com el Carnisser de Déus. Per fer front a l'amenaça, en Thor demana l'ajuda del rei Valkyria, de Cork i de la seva ex, la Jane Foster, qui, sorprenentment, empunya el martell màgic Mjolnir, convertint-se també en Thor. Junts hauran de descobrir les raons del carnisser i detenir-lo abans no sigui massa tard.
No eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En este nuevo contexto, también les anuncio que el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat tendrán una reunión el próximo viernes 15 de julio, ya en este clima de diálogo y de estabilidad que hoy volvemos a impulsar.
És el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, anunciant l'acord principal de la reunió que han mantingut avui l'Estat i la Generalitat. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran divendres que ve a la Moncloa després de setmanes de silenci administratiu. Aquesta trobada forma part d'un acord polític més ampli, però, per tal de destensar les relacions entre tots dos governs, molt tocades per l'escàndol d'espionatge del Catalan Gate i per la manca d'inversions estatals a Catalunya. Unes relacions que es volen recompondre a través del que han anomenat Agenda del Retrobament i que, segons Bolaños, certifica la solidesa de les relacions polítiques institucionals dels dos executius. Des de la Generalitat, Laura Vilagrà assegura que esperen veure resultats concrets. De seguida ho ampliem. Abans, en repassem la resta de titulars d'aquest divendres 8 de juliol de 2022. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no aclareix si aspira a ser alcaldable per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Anna Ruiz.
I assegura que ningú de Junts li ha parlat d'aquesta opció i que consultarà a l'exalcalde i exconseller de Salut, Xavier Trias, abans de prendre una decisió. També preveu un estiu intens als centres sanitaris a causa de la Covid-19.
En surt a Bescanó, el gironès, una barreja errònia de productes a Aigües de Girona obliga a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa.
Protecció Civil també ha recomanat el confinament de la població en un radi de 1.000 metres. L'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Exterior del sector químic.
Un estudi demostra que afegir un anticòs al tractament de la Covid-19 pot reduir la mortalitat fins a un 30%.
Es tracta d'un estudi mundial fet amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol. S'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus.
En cultura arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat i ho fa amb una programació de primer nivell.
L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Múnich i durant un mes oferirà espectacles que van del teatre a l'òpera passant per dos homenatges, al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas.
Pel que fa als esports, en hoquei herba, Espanya buscarà els quarts de final contra l'Índia.
El combinat espanyol va guanyar l'últim partit de la fase de grups contra Corea per 1-4. Les Red Stick van passar com a segones del seu grup i jugaran els vuitens de final contra les Índies diumenge a l'Olímpic de Terrassa.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores i també de cara al cap de setmana perquè ve un fort augment de temperatures. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber-ne més detalls. Estel Figueres, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda de divendres ve marcada per l'estabilitat, el cel sense núvols i una temperatura que no presenta masses canvis respecte a la de dijous. Sí que es poden formar alguns intervals de núvols a punts del Pirineu, aquests núvols de bon temps que no deixaran precipitació. I sí que al final del dia tornarem a tenir intervals de núvols baixos a la Vall d'Aran i també a la façana litoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. El cap de setmana es mantindrà l'estabilitat i la temperatura mantindrà aquesta tendència a l'alça, veus que ja podran arribar a superar els 35 graus a punts de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Atenció, doncs, alerta davant d'aquest augment de temperatures que ens avisen de cara al cap de setmana. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant la Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran divendres que ve, 15 de juliol, a la Moncloa. És un dels acords, de fet el principal, als quals han arribat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre del mateix RAM, Félix Bolaños, que s'han trobat aquest matí a la Generalitat. De la reunió també n'ha sortit un acord ampli que vol ser transversal i de retrobament entre totes dues administracions després de la crisi generada pel Catalangate i per la manca d'inversions a Catalunya. L'objectiu és reprendre el diàleg i la confiança institucional. Des de la Generalitat, Laura Vilagrà assegura que esperen veure resultats concrets. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, ha costat molt, però finalment la taula de diàleg ja té nova data. Com deia, Aragonès i Sánchez es tornaran a reunir el dia 15 d'aquest mateix mes, divendres vinent al Palau de la Moncloa, a Madrid. Serà 10 mesos després de la primera trobada celebrada el setembre de l'any passat i quan es compleixen 3 mesos de l'esclat de l'anomenat Catalangate d'espionatge a polítics independentistes i que ha tensat i molt les relacions entre els dos governs. Sembla, doncs, que de mica en mica els ponts entre els dos executius es van restablint, perquè més de la nova trobada del dia 15, els dos governs han signat aquest acord que vol ser ampli, diuen, i que reculli les idees no només d'ells dos, sinó de tota la societat catalana en general per restablir una confiança absoluta. Escolteu el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Este acuerdo para nosotros tiene gran valor político. En primer lugar, porque certifica la estabilidad y la solidez de las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos. Y en segundo lugar, porque formaliza y da un impulso definitivo al proceso de diálogo, un diálogo que debe avanzar de manera importante en los próximos meses.
En la mateixa línia que Bolaños s'expressava la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, això sí, a l'espera de veure, diu, com evoluciona la negociació.
El document defensa que s'ha d'acabar la judicialització del conflicte i, per tant, una aposta per la via política per resoldre el conflicte de forma democràtica. I, per tant, d'aquest document se'n desprèn que cal seguir avançant amb passos ferms. I, per tant, el que passi aquest juliol i els propers mesos serà molt rellevant.
Per cert, que tant Bolaños com Vilagrà, que és d'Esquerra Republicana, consideren que a la taula de diàleg només hi han d'anar membres dels dos governs i, per tant, han descartat, han tancat la porta a l'opció defensada per Junts per Catalunya i plantejada avui mateix, per cert, pel ministre Miquel Iceta, que hi pogués anar el dirigent Jordi Turull, que no és conseller.
Gràcies, Jordi Casino. I seguim amb més qüestions polítiques, en aquest cas locals. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, llança pilotes fora i no aclareix si aspira o no a ser alcaldable per Barcelona a les properes eleccions municipals. Assegura que ningú de Junts li ha parlat d'aquesta opció i que consultaria l'exalcalde i exconseller de Salut, Xavier Trias, abans de prendre una decisió. Avui, Argimon ha estat al Fòrum Europa, Tribuna Catalunya, a on també s'ha referit a la setena onada de la Covid-19. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. El titular de Salut creu que respondre amb un sí o un no alimenta els rumors. El cert és que des de fa 24 hores és una de les preguntes que més se li ha fet. I aquest matí ha fet el mateix no respondre i deixar-ho per més endavant.
A mi ningú m'ha parlat d'això des del punt de vista de Junts. Ningú. Dos, i això ho dic sincerament, dos, escolti, si una cosa ha d'arribar, ja arribarà. Si jo tinc prou amb el que tinc. I quan hagi d'arribar, si és que algun dia arriba algú, el que he dit abans, ho parlaré amb el doctor Trias.
Argimon ha parlat de l'evolució de la Covid i ha dit que l'estiu es preveu, com ha dit ell mateix, apretat davant l'augment de casos en aquesta setena onada. Igualment, ha demanat seguir fent vida normal. Sobre la nova variant del coronavirus, anomenada Centaurus, ha explicat que encara no hi ha casos a Catalunya, mentre que d'altres països europeus sí que se l'ha detectada. Sigui com sigui, és massa d'hora per saber quina serà la seva evolució, ha dit Argimon. El conseller de Salut ha aprofitat l'esmorzar per criticar l'Estat i ha assegurat que Catalunya està infrafinançada i que el sistema de salut se'n ressent.
Continuem parlant de la Covid-19, ja que un estudi mundial en participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona mostra que afegir un anticòs al tractament actual pot reduir la mortalitat fins a un 30% en el cas dels pacients ingressats. En un assaig clínic fet a pacients hospitalitzats que no requerien d'UCI, s'ha demostrat que l'estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus. Ràdio Ciutat de Badalona, Laura Valverde.
L'estudi demostra que aplicar un anticòs monoclonal al tractament estàndard amb remdesivir i dexametasona disminueix la mortalitat en pacients que estan en estadis greus de la malaltia previs a l'ingrés a l'UCI. En concret, es tracta d'una reducció clínicament rellevant d'un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. Roger Paredes, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias, explica que, a diferència d'anteriors estudis amb altres anticòs cossos monoclonals que perdien eficàcia davant Omicron, la nova combinació mantindria la seva capacitat de bloquejar aquesta variant del virus a les dosis administrades i protegiria immunològicament els pacients durant 6 mesos.
combinació de dos anticossos que es van obtenir de pacients que s'havien curat en el començament de la pandèmia i que té una sèrie de modificacions tant als punts d'unió com també que permeten que es mantingui en sang durant 6 mesos. És un dels anticossos que en aquests moments, en les dosis en què s'estan donant, pot suprimir Omicron.
Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients arreu del món és un dels punts forts de l'assaig, que suggereix que els resultats serien àmpliament generalitzables en no observar-se diferències en la seva eficàcia o seguretat segons la comorbiditat, l'estat immunodeprimit o l'estat de vacunació dels pacients.
I us hem d'afegir encara un apunt en clau d'internacional, ja que ha mort l'exprimer ministre del Japó, Shinzo Abe. Ha estat víctima d'un atemptat durant un míting electoral. Un aturat de 41 anys que havia treballat per a l'exèrcit del Japó li ha disparat 2 trets al pit i al coll. Ha mort hores després en no poder superar les ferides.
Abe feia ahir un míting al carrer de la ciutat de Nara, a l'oest del Japó, quan va ser tirotejat per l'home. L'atacant va ser detingut al mateix lloc dels fets només minuts després. El detingut ha explicat a la policia que no li agradava bé i que per això li ha disparat. Sembla que no ho hauria fet amb una arma de fabricació casolana. Abe va ser escollit primer ministre del Japó el 2006, però un any després va deixar el càrrec per motius de salut. Va tornar a guanyar les eleccions del 2012 i va continuar el càrrec fins al 2020, quan es va tornar a retirar per motius de salut.
Notícies en xarxa.
Una barreja errònia de productes a l'empresa Aigües de Girona, Bescanó, el gironès, ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i a recomanar el confinament en un radi de 1.000 metres. L'accident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Exteriors del Sector Químic, el PlaSecCat. Més detalls des de Televisió de Girona, Dani Vilà.
Protecció Civil manté activat aquesta hora el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic al nucli de Montfullà, a tocar de Sal i dins del terme municipal de Bescanó, el gironès. El pla s'ha activat quan, per error, els treballadors de l'empresa d'Aigües de Girona han barrejat 2 productes que no poden entrar en contacte i s'ha generat un núvol tòxic. Això ha provocat que Protecció Civil hagi posat en marxa el PlaSecCat i s'hagin confinat els treballadors a l'interior de la mateixa empresa. En un primer moment també s'ha decidit recomanar el confinament a tots els veïns a 30 metres de l'empresa, però posteriorment s'ha ampliat aquesta zona fins als 1.000 metres, un fet que ha afectat a una residència de gent gran que hi ha al sector i a la piscina municipal de Bescanó. Els bombers segueixen treballant per resoldre l'incident que no ha provocat la intoxicació de cap persona. Tot i això, el municipi de Bescanó ha activat el seu pla d'emergència i també l'empresa d'Aigües de Girona ha activat el pla d'autoprotecció.
Els experts critiquen les mesures previstes per Interior per reduir l'accidentalitat aquest estiu a les carreteres, ja que consideren que es basen en estratègies clàssiques. Des de la consultoria de Mobilitat i Transport, Sinesi, critiquen que són massa reactives les mesures i que s'hauria de dur a terme un treball més intens per detectar els motius de l'augment de l'accidentalitat. Ens ho amplia David Fleta.
El pla de mobilitat per l'estiu 2022 es basa en mesures habituals, increment de controls integrals i d'accés de velocitat en les vies amb més sinistralitat, especialment a l'AP7, major nombre de patrulles i limitacions als vehicles pesants. La directora de la consultoria de mobilitat i transport, Cinesi, Anna Solà, critica que les mesures d'Interior són massa reactives i troba a faltar major planificació.
Des que s'ha esdevingut a l'aixecament dels peatges, tot el que s'està fent és molt reactiu. El que hauria d'haver és més una anàlisi més acurat de tot el perquè del que està passant, i això ens ajudaria a tenir una planificació i a generar estratègies, sobretot anar cap a estratègies, perquè el que està passant ara a l'EP7 no passi tampoc en altres vies.
Durant el primer semestre del 2022 han mort un total de 81 persones a les carreteres catalanes, 17 de les quals a l'AP7. Són més del triple respecte al mateix període del 2019.
Falten 2 minuts per 3:15. L'agència tributària ha posat avui a disposició dels possibles beneficiaris el formulari en línia per demanar l'ajut de 200 euros per a persones amb ingressos baixos anunciat pel govern central.
El decret estableix que els sol·licitants tenen fins al 30 de setembre per demanar-ho i l'agència podrà fer els pagaments en els 3 mesos següents. L'ajut es concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors i aturats que visquin en llars on la suma de les rendes dels convivents hagi estat inferior a 14.000 euros el 2021 i amb un patrimoni, descomptant l'habitatge habitual, que no superi els 43.000.
Passem ara a notícies de l'àmbit de l'educació, ja que estudiar un grau universitari de periodisme o comunicació audiovisual suposa tenir una taxa d'ocupabilitat menor que la mitjana del sistema universitari català. Ho apunta l'informe Ocupabilitat i formació universitària en l'àmbit de la comunicació, que ha fet l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
La mitjana d'inserció laboral per a un graduat universitari a Catalunya és del 90%, segons aquest informe. Però si ets periodista, la possibilitat que trobis feina en una redacció és 6 punts menys que la mitjana. En el cas de comunicació audiovisual, la diferència és de 9 punts. Pel que fa als salaris, 3 anys després d'acabar els estudis, més del 58% dels joves periodistes no arriba als 2.000 euros. El salari dels graduats a comunicació audiovisual és més baix. El 45% cobra menys de 1.000 euros. El responsable de l'enquesta, Josep Lluís Mateos, analitza un tercer aspecte pel que fa a la inserció laboral de periodistes i comunicadors. Les seves feines tenen relació amb les seves competències?
És una taxa que es pregunta simplement el que mesura és el percentatge de les persones graduades que han començat, que fan una feina on elles pensen que fan funcions específiques de la seva titulació. Aquí veiem que sí que puja el percentatge, comunicació audiovisual està entorn del 66%, però segueix estant un percentatge inferior, aquí a prop del 10, 9 punts percentuals per sota del sistema universitari de Catalunya, i de nou publicitat i relacions públiques va per al damunt, apareix amb un 78,2%.
Precisament els graduats en publicitat i relacions públiques són els que més possibilitats tenen de trobar feina fàcilment i cobrar millors salaris, tot i que per sobre de la mitjana del sistema universitari català.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem a Barcelona, que ha sumat esforços amb Bolonya i amb el suport dels centres de supercomputació crearà bessons digitals a totes dues ciutats. L'objectiu és crear una ciutat virtual que serveixi per provar polítiques públiques abans d'implementar-les. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homònim bolonyès, Matteo Lepore, han signat el conveni que posa en marxa el projecte dels bessons digitals. Tots dos han destacat la importància de dirigir la creació dels duplicats digitals de les ciutats a millorar la vida dels ciutadans, tenint en compte els més vulnerables i millorant la petjada ecològica.
Però sí que és aquesta idea de que la tecnologia i les dades puguin permetre que les ciutats puguem tenir una espècie de bessó digital, literalment, és a dir, que totes les principals operacions, dades d'allò que té a veure amb les nostres ciutats pugui estar operatiu en l'àmbit digital i així puguem fer hipòtesis de polítiques públiques.
El projecte serà una realitat amb la feina dels centres de supercomputació de Barcelona i Bolonya. A més, els signants es marquen com a objectiu crear una xarxa de ciutats europees amb bessones digitals.
En el nostre recorregut per Catalunya hem de passar avui també per l'Urgell, ja que els pagesos d'aquella comarca reclamen solucions urgents a la plaga desmesurada de conills que afecta les seves explotacions. Aquesta tarda faran una tracturada reivindicativa per exigir respostes immediates a l'administració. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Els pagesos denuncien que l'elevada població de conills està fent malbé totes les finques, ja siguin de cereal, vinya, ametllers, oliveres o pistatxos, i també els sistemes de reg de les mateixes. Alejandro Domingo és un dels membres del grup de pagesos afectats.
Si no s'actua amb molta rapidesa, estem veient com els mesos van passant. Es van fent negociacions, el departament sí que treu algunes mesures, però no són del tot suficients. I, per tant, ens hem hagut de plantar rotundament perquè hi ha molts danys a totes les zones aquestes de la zona de l'Urgell, tant que fa, pel que fa a la vall del Corb, la vall de l'Ondara i la vall del Sió. Són tres zones realment molt arrasades pels conills.
Domingo ha explicat que si no es fan accions urgents des de l'administració per combatre aquesta plaga, es plantegen seriosament si començaran o no la campanya de la sembra d'aquí a 3 mesos.
Mentrestant, a Tarragona, els pescadors valoren positivament la veda biològica, ja que, després de passar-la, estan trobant força peixos, malgrat que el preu encara no és molt alt. El que sí que noten és que l'increment del combustible, malgrat la rebaixa dels 20 cèntims, els complica l'operativa. Confessen que hauran d'ajustar-se al cinturó de cara als propers mesos. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Els pescadors de Tarragona comencen a valorar les primeres setmanes de feina després de tornar al mar el passat 1 de juliol en acabar la veda biològica, que ha estat la més llarga practicada fins al moment. Algunes embarcacions estan capturant en els darrers dies més de 100 quilos de moll i troben espècies com el rap. El vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Jaume Sans, insisteix en el fet que el preu dels combustibles els està complicant molt sortir al mar.
Prou peix, el gasoil molt car, que és el que s'està matant, el preu del gasol s'ha augmentat molt i els preus del peix doncs, no va tancar com voldríem per poder apal·liar el preu del petroli. amb el gasoil tan car, doncs, clar, nosaltres guanyem menys. Si hi ha pis, rai, però si comença a mancar el pis i els preus no acompanyen, malament.
Se'ns diu que ja comencen a pensar i ajustar-se al cinturó de cara a la pròxima aturada d'aquí uns mesos, període en què deixaran de facturar i hauran de viure amb els guanys d'ara.
I la consellera d'Alimentació, Teresa Jordà, ha inaugurat la nova planta de Nou Moment Foods a Deltebre, al Baix Ebre. La factoria es dedica a la producció de vasets de vidre i té la previsió de fabricar 10 milions d'unitats en una primera fase. D'aquí 5 anys esperen arribar als 30 milions de vasets d'arròs. Jordà ha destacat la importància d'aquest projecte per al territori. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
La consellera d'Acció Climàtica i Alimentació, Teresa Jordà, ha inaugurat este matí la nova planta de Nou Moment Foods a Deltebre. La nova instal·lació acull la producció de Qualitat 1 Minut, un producte amb el qual l'empresa, propietat d'arrossaires del Delta de l'Ebre, ha revolucionat el concepte de vasets d'arròs preparats per consumir, després de 4 anys d'investigació i recerca. La consellera Jordà ha destacat que la nova inversió industrial de Nou Moment Foods és tot un exemple d'economia circular i sostenible, amb productes quilòmetre zero i amb envasos sostenibles.
Aquest exemple de sostenibilitat en tots els aspectes, però a més també una sortida més a un arròs que és de primeríssima qualitat, amanit també amb oli de primeríssima qualitat, tot de quilòmetre zero, tot del territori, un exemple més d'aquesta qualitat del producte que tenim al sud del país, en aquest territori que nosaltres anomenem el rebost del país.
El producte es tracta d'uns vasets d'arròs de màxima qualitat preparats per menjar en un minut. A més, compten amb un envàs 100% de vidre, convertint-se en l'única marca del mercat que ofereix aquest producte.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Avui arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat després de 2 anys i ho fa amb una programació de primer nivell. L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Munic, amb una doble actuació avui i demà. I durant un mes oferirà espectacles que van del teatre a l'òpera, passant per dos homenatges, al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La dansa aixeca el taló des de fa anys, el primer dia de Peralada, i avui la companyia bavaresa debutarà així a Catalunya. Ho farà amb espectacles molt diferents entre si. Un d'ells analitza la relació entre la música i la dansa, un altre la pèrdua de la individualitat, i sempre amb universos musicals eclèctics que van del classicisme d'Stravinsky a l'electrònica. Les xifres d'ocupació turística a la costa gironina demostren, per al director del festival, Oriol Aguilar, que estan en el camí de recuperar el volum de públic d'abans de la pandèmia. Ho ha dit avui a la xarxa.
Avui arrenquem, per tant, el festival es fa realitat i tota l'ocupació que hi ha a la Costa Brava aquests dies ens fa pensar, doncs, que hi haurà una recuperació de la velocitat de creuer que teníem el 2019 i que progressivament, doncs, anirem recuperant aquestes quotes de normalitat.
La del compositor Rufus Wainwright, un espectacle del coreògraf Carlos Acosta i serà el punt de sortida de la gira de comiat de Joan Manuel Serrat.
I el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és a les portes de la 19a edició, que tindrà lloc del 19 al 24 de juliol. Enguany, el festival comptarà amb la presència d'una de les grans icones del cinema d'arts marcials i kung fu, Casanova Wong, qui recollirà el Gran Premi Honorífic del Festival Nits 2022. Ràdio Vic, Montse Manent.
La sessió inaugural del Fest Nits estarà dedicada a Hong Kong, amb la projecció d'Anita, dedicada a l'actriu i artista japonesa Anna Nagasaki, protagonista del film Holy Mother. El festival tindrà 45 projeccions, de les quals 24 seran premiers. Ho explicava així el director del festival, Quim Cruselles.
Tenim 24 premiers, 3 d'elles mundials. Això vol dir que són pel·lícules que encara no s'han vist ni al seu país d'origen. Per tant, el primer pas que es farà en públic serà a Vic. Això, doncs, té un cert risc, perquè alguna d'aquestes pel·lícules, per exemple, encara l'estan acabant de postproduir, encara s'han d'acabar els crèdits. Per tant, arribaran, però ja veieu que ens agrada bastant el risc.
Les nits a la bassa i els tallers infantils d'acció i cinema, a més de les sessions més nits, complementaran les més de 30 activitats al voltant de la cultura asiàtica.
I és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
Bon dia. En futbol, el Sabadell ha anunciat l'arribada de Gerard Escoda com a nou director esportiu del conjunt arlequinat procedent del Lleida Esportiu. L'actual junta directiva, precisament d'aquest Lleida Esportiu, confirma que el club Lleida Esportiu existeix i té plena capacitat jurídica. Liderada per Luis Pereira, afirma que ja ha sol·licitat l'inici d'un nou expedient d'inscripció al registre d'entitats esportives. Informa des de UAU, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
Arran de la informació que publicava el diari La Mañana al voltant de que la Generalitat conclou l'expedient del Club Lleida Esportiu sense validar l'entitat, l'actual gestió del Club Lleida, liderada per Luis Pereira, ha difós un comunicat on deixa clar que el Club Lleida Esportiu existeix i té plena capacitat jurídica des del moment de la seva constitució. En parlava el president de Lleida, Luis Pereira.
Si leéis nuestro comunicado, un juez ha dictado que se tiene que regularizar la situación del club en el registro en todos los estamentos.
Així doncs, exposen que la nova junta directiva ha iniciat els corresponents tràmits judicials que han desencadenat, diuen, en una resolució judicial que empara la fusió i constitució del Club Lleida Esportiu i la legitimitat de l'actual junta directiva liderada per Luis Pereira, la qual ja ha sol·licitat l'inici d'un nou expedient d'inscripció al registre d'entitats esportives.
I avui és l'estrena de la selecció espanyola de futbol femení a l'Eurocopa d'Anglaterra. Les del combinat estatal amb 6 jugadores catalanes, Andrea Pereira, Itana Bonmatí, Claudia Pina, Leila Wahabi, Leila Laia Aleixandri i Ona Batlle jugaran la primera jornada de la fase de grups contra Finlàndia a partir de les 6 de la tarda a l'Estadium MK. En bàsquet, el Joventut de Badalona ha conegut avui els seus rivals a l'Eurocup. Enquadrat en el grup A, els rivals de la penya seran l'Olimpia de Ljubljana, el Venècia, el Bursaspor, el Liekta Belis, el Burg en Brest, l'Ulm, el Brescia, el Cluj i el Prometei. També l'Espart Girona en competició europea ha conegut que el Riga renuncia a jugar a l'Eurolliga i el seu lloc l'ocupa la Virtus Segafredo de Bologna i que accedeix directament a la fase regular. D'aquesta manera, l'Espart Girona s'enfrontarà al Villeneuve per un lloc a la fase principal. L'anada serà a França i la tornada a Fontejau. D'altra banda, la jugadora del Barça, Ainhoa López, ha anunciat a través de les seves xarxes socials que ha superat el càncer que patia des del passat mes de febrer i que ja té l'alta mèdica. I encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha fet oficial l'arribada a la seva banqueta d'Ito García Reneses per dirigir la seva tornada a la màxima competició estatal. Amb més de 1.000 partits dirigits a la CB, entre Barça, Penya, Màlaga, Sevilla i Gran Canària, la seva última experiència va ser a l'Alba de Berlín, on va disputar l'Eurolliga. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha fet oficial el fitxatge de Bernat Pubill. L'ala de 21 anys arriba cedit del Barça per una temporada amb opció a una altra. El jugador d'Olesa arriba a l'equip colomenc amb molta il·lusió. I d'altra banda, el Barça també va conèixer els rivals de la main round de la Champions. Seran el Dobovec d'Eslovènia, l'Obokubo d'Holanda i el Cuccio St Andrews de Malta. La cita serà entre el 25 i el 30 d'octubre i el conjunt català és l'actual campió d'Europa. I en hoquei patins, Carles Grau és l'escollit per substituir Aitor Egurrola a la porteria del Barça. El de Lloret torna a la disciplina blaugrana després d'haver-hi estat durant la seva etapa de formació entre l'any 2008 i el 2010. Grau arriba procedent de Liceo i signa un contracte fins al 2025. I l'Igualada també ha fitxat un porter, es tracta de Xavi Bosch, que les dues últimes temporades havia estat a la disciplina de l'Alpicat.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Take
cocoa puff, tight jeans, tropical pop. Ooh, mama, give me a piña colada. Look at these margaritas. Look at these margaritas. So juicy and so ripe, you wouldn't believe. I'd give them different names, Cartier and Tiffany. I know you wanna bite, get your face in these. I see them in your eyes, so meet the dog.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
S'aixeca el confinament preventiu a Bescanó, a Girona, activat aquest matí pel núvol tòxic que ha generat la barreja de dos productes químics a la planta d'aigües de Girona. La incidència ha durat més de 5 hores. A 9:15 del matí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut una trucada de la mateixa empresa informant que havien barrejat dos productes durant la càrrega d'un dipòsit i s'havia generat un núvol tòxic. Tot plegat ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i també a recomanar el confinament en un radi de 1.000 metres. Segons ha informat i ha detallat Protecció Civil, l'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Exteriors del sector químic. Un cop hi han arribat els bombers de la Generalitat, han detectat la presència de clor al voltant dels dipòsits. Ha estat, doncs, com dèiem, cap a 3:15 de la tarda, quan ja finalment s'ha pogut controlar aquesta situació i també ja han desmuntat el dispositiu. Repassem altres qüestions. Pere Aragonès i Pedro Sánchez